d'aigua, l'aigua de Terrassa.
Obrim un cop més la nostra pàgina de Taigua quan passen gairebé 20 minuts de les 10 del matí i avui ho fem per compartir amb tots vosaltres el que ha estat notícia recentment i és que volem presentar la càtedra Taigua, fruit d'un conveni entre la UPC i l'Ajuntament de Terrassa. De seguida en parlarem del per què de tot plegat, de què significa, quins són els objectius, quines afectacions també tenen directament vinculades amb nosaltres, amb la ciutadania, però abans deixeu-me que saludi d'una banda el gerent de Taigua, Ramon Vázquez, bon dia.
Bon dia, Mariona.
I d'altra banda el cap del Servei de Comunicació de Taigua, Jordi Torredemer, bon dia.
Bon dia.
De seguida entrarem en aquesta, deixem-ho dir així d'entrada, bona notícia, tant per l'àmbit universitari, també per l'àmbit doncs, social i, evidentment, ciutadà. En parlarem, però abans, si et sembla, Jordi, fem un petit recordatori per situar també els nostres oients i espectadors de les quantitats en general respecte al que és el subministrament d'aigua.
Correcte.
Què ens en pots dir?
Vinga, recordem que extrem l'aigua majoritàriament del riu Llobregat.
Val.
La potabilitzem en una planta depuradora que tenim a Brera. I des d'allà, amb unes bombes importants, amb unes grans bombes, l'elevem i s'envia mitjançant les canonades aquestes d'impulsió fins a Terrassa, que van directament a la xarxa de dipòsits, principalment en el de Can Boada.
Uh-huh.
Hem de tenir en compte que el desnivell entre la planta i el dipòsit de Can Boada és bàsicament l'equivalent a la Torre Eiffel.
Sí, sí, París, això ja m'agrada quan fas aquests 300 metres, eh?
Aquests 300 metres diàriament s'estan impulsant aquests litres d'aigua.
Uh-huh.
Una vegada la tenim en el... És a dir, aquests 13 milions de metres cúbics és l'anual que equivaldria 5 vegades, torno a posar un exemple, el volum de la piràmide
avui
de Keops.
Viatgem, avui viatgem. De França cap a Egipte. Déu-n'hi-do, 5 vegades el volum de la piràmide de Keops.
Déu-n'hi-do, te l'imagines, i si alguns tenen la sort d'haver-la vist, doncs allò
sí,
és el que anualment
gran,
es traslada des del riu fins a la ciutat. Llavors, una vegada la tenim en aquests dipòsits, l'aigua arriba a les nostres llars a través d'uns... Ja són canonades més petites, són les de distribució, que són les d'aproximadament, hi ha uns 550-560 quilòmetres.
És a dir, línia recta, arribem a Madrid.
Arribem a Madrid,
per posar un altre exemple,
i de distància. Llavors, a partir d'aquí, evidentment, el nostre compromís és donar aquest servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Tenim uns equips de guàrdia que vellen permanentment pel bon funcionament d'aquesta xarxa i... amb la intenció de solucionar el més ràpid possible qualsevol incidència que hi pugui haver-hi, perquè, evidentment, n'hi ha.
Mm-hmm.
Aquesta xarxa, ja la de distribució, també necessita un molt bon manteniment, s'intervé constantment, i tenim dos tipus d'intervencions que
sí,
vam dir en el seu
sí,
dia, les avaries, doncs que sortim a reparar-les el abans possible. Recordem que al vespre normalment no podem fer soroll i el que es pot fer és tancar les aigües i esperar l'endemà de matí a primera hora per intervenir-hi, o el que en diem les intervencions programades, que aquestes es planifiquen, s'avisa tot el veïnat entre 48 i 24 hores abans de que hi haurà doncs, baixades de pressió o talls molt, molt, molt calculats amb hores. Recordem doncs, que aquests darrers 15 anys s'està canviant una mitjana d'uns 7 quilòmetres de canonades antigues d'aquesta xarxa.
Mm-hmm. Per tant, es fa aquesta feina, o programada o la imprevista, que també s'ha d'actuar.
Els dos tipus d'intervencions, bàsicament, que tenim. Hem de recordar que a les llars de Terrassa es venen a consumir uns 7.000 litres d'aigua al mes, que
sí,
significa aquesta mitjana de 21 metres cúbics al trimestre. Ara estem, fruit de totes les mesures d'estalvi, estem ja més sobre els 20 que sobre els 21.
Per tant,
anem
estalviant, bé. Fent els deures una mica.
Exactament.
Una mica.
Anem bé. I bàsicament, per donar una altra última dada, doncs recordem que aquest consum diari domèstic està estimat en uns 27.000 metres cúbics d'aigua. El 91,5% del total, que és aquest, és el que diem domèstic,
sí,
i llavors hi ha uns 2.500 metres cúbics que hi ha a usos industrials i a comercials.
Clar, tot això que ens estàs explicant, ara la gent dirà, però no anàveu a parlar de la càtedra de la UPC?
Bueno, és per posar el context.
Clar, havíem de contextualitzar des de la Torre Eiffel fins a la piràmide per saber la magnitud de tot plegat, perquè tot això que tu ara explicaves i que a més jo crec que has fet una radiografia excel·lent, clar, necessita també dels entesos que puguin fer possible que tot això sigui fiable i que sigui, doncs, útil, no?
Exactament. És a dir, esclar, i jo de climatologia, que anirem doncs, cap a més, cada vegada més, cap a una escassetat d'aigua, doncs clar, necessita enginyers, necessita enginyers hidràulics, necessita economistes, i el que és més important, que ara el Ramon ens ho comentarà, és que tot això doncs, vagin de la mà i realment s'apliqui i es facin totes les intervencions, doncs, el més, per dir-ho així, ben fetes possibles.
Per tant, un sector en creixement que necessita de bons professionals i que en una ciutat universitària que té, a més, aquesta UPC meravellosa, doncs, com no podia ser d'una altra manera, és aquí on intentarem trobar aquests professionals. Per tant, ara sí, et miro tu, Ramon, dèiem, anem al titular, la càtedra d'aigua, aquest fruit d'un conveni entre la UPC i l'Ajuntament de Terrassa. Per on comencem? Què és exactament aquesta càtedra, Ramon?
Bueno,
Espera, costa't una mica el micròfon.
Sí. Vale. La càtedra va ser, com sabreu i heu informat, efectivament el conveni es va signar entre el rector de la UPC, Daniel Crespo, sí, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i jo com a gerent de Taigua. I també estaven presents la tinenta d'alcalde, Patricia Reche, la tinenta d'alcalde que és regidora de cicles de l'aigua, el director de l'escola d'enginyers d'aeroespacials i aeronàuticos de Terrassa, Xavier Roca, i l'altre codirector de la càtedra, que és el Ramon Pérez, que en realitat és investigador, bueno, que és investigador del Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic. Jo estic com a codirector, no? Què és el que es pretén en aquesta càtedra? Donar una visió de tres aspectes que semblen com col·laterals, però que són essencials. És a dir, d'alguna forma, els enginyers aprenem tècniques complexes de com tractar, com funciona una bomba, com es propaga l'aigua pels rius o com es propaga l'aigua pels canonades, quines són les pressions que cal aplicar, com es detecten les fuites, una sèrie de coses que són, diguem-ne, canòniques, sempre es fan a les escoles d'enginyeria i els economistes els ensenyen molt bé el que és la microeconomia, els preus, etcètera.
Per tant, aquesta formació ja hi és, intrínseca en l'aprenentatge de les enginyeries.
Existeix en les escoles d'enginyeria, en les escoles d'economia, en les escoles de ciències polítiques, cadascú aprèn la seva cosa, no? Però aprèn la seva cosa en la seva constel·lació.
En el seu àmbit.
Monogràfica i monogràfica, per dir d'alguna forma. I aleshores, d'alguna forma, es dona per descomptat que una empresa d'aigua, bueno, pues tens allí fontaneros amb una miqueta de coneixement, no? De vegades, davant de la complexitat, que pot ser enginyers. Bueno, però és més complicat, perquè en realitat has de saber estimar una tarifa de forma que sigui ben estimada, ben calculada, has de fer models matemàtics que tenen conceptes que són realment econòmics, de microeconomia molt fina. I això, si tu ets una persona que has de gestionar una empresa d'aigua, has de tenir una percepció, un coneixement complementari sobre aspectes que no són, si tu ets enginyeria només, has de saber hidroeconomia, has de saber una mica de bases de la sociologia, de lo que és la ciència política, de lo que és la governança. ¿Vale?
Per tant, un vestit a mida per entendre el conjunt total del que és l'ús de l'aigua en el sentit més ampli de la paraula.
Si em permetes, com una retornada al Renaixement, en el sentit de que abandones la visió monotemàtica especialitzada, que va estar en boga a finals del segle XX, i passes a una visió integral més del Renaixement, on integres tot. És el que es diu, la visió integral, no n'hi ha problemes senzills, sinó n'hi ha problemes complexes, o les solucions senzilles a problemes complexos no són solucions. Aleshores, hem de fornir als nostres professionals, als nostres empleats, d'aquestes eines bàsiques. No es pretén fer aquí un doctorado necessàriament. Se acudeix a la universitat perquè, primer també, com un retorn a la societat de lo que fem, o sigui, a Terrassa estem realment experimentant una sèrie de pràctiques i de modes de fer les coses i d'analitzar la realitat, que segurament l'hauríem de tornar a la societat. Som una empresa pública i n'hi ha ja un deute, jo diria, innegable, que no consisteix en regalar globitos, sinó que la forma de retornar a la societat és una altra. No? I aquesta jo crec que és com
forma de cultura. Entre altres, el coneixement, no?
El coneixement. I d'això se'n pot aprofitar altres poblacions com nosaltres, altres explotacions públiques o privades. Aquí no n'hi ha cap distinció. O sigui, l'espírit universal, l'espírit d'universitat, no distingueix entre interessos econòmics o no econòmics. No, és una altra cosa. La hidroeconomia significa saber administrar molt bé els recursos, i més si són públics, no? Llavors has de, jo diria, amb més prudència i amb més finura, si cal, que una empresa privada, fins i tot, perquè estàs jugant no amb els diners d'uns pocs, sinó els diners de tots, no? Fins i tot d'aquests pocs.
Sí, tant. I també d'aquests pocs.
I aleshores, bueno, doncs cal tenir uns principis molt clars i la governança, que implica també una sèrie de temes ètics, de conèixer molt bé les responsabilitats, les diverses regulacions, normatives, forma de fer participar a la població. És a dir, és tota una sèrie de coneixements que nosaltres, clar, en la nostra experiència a Terrassa, que és pionera, és la ciutat, com deia l'alcalde Ballar, és una de les explotacions públiques més grans que tenim a l'entorn. Per tant, crec que és una situació en la que es dona la confluència de tenir el campus més gran, un dels més grans campus d'Espanya.
Sí, sí, sens dubte, a nivell d'enginyeries. Bueno, també universitari en general, però estem parlant d'enginyeries.
El tema d'enginyeries és el del més gran. La UPC té aquí, precisament, el de la UPC és el més gran, més que el de Barcelona. I pues, tenir una empresa pública que es dedica a donar l'aigua i que necessita aquesta formació també, que és el que tenim, esperem que es torni.
Per tant, per recollir una mica, el que proposa aquesta càtedra, ara direm com es farà, és recollir tot allò que quedava més dispers i que cada part havia de desenvolupar la seva manera, el que fa recollir-ho des d'aquesta visió única i global i per dir, escolta'm, com és la gestió de l'aigua? Quins coneixements es requereixen? Doncs ho fem tot un i a partir d'aquí els estudiants surten preparadíssims per ser-ne professionals.
Donem, és bidireccional. Donem a la societat, a través de la universitat, la nostra experiència.
Clar.
Sí, clar. En experiència en governança, en col·laborar i muntar un observatori de l'aigua, això és participació, en establir tarifes que són pioneres.
Clar, clar, tota la gestió econòmica que té aquestes tres potes, economia, enginyeria i política.
Exacte. I com a retorn, bueno, esperem, efectivament, tenir un caladero, si em permets, a un gafà, també professionals que puguin voler incorporar-se a la nostra
activitat. Que es trobin els professionals.
Exacte. Clar. També, això ho ve. I també, a part dels professionals, pues, donar una vidilla, de forma que n'hi hagi pues, oportunitats de portar gent que ens obri els ulls i que ens ajudi a ser el que sempre hem intentat i hem dit des del moment fundacional de Taigua, anar per una empresa excel·lent.
I tant. Per tant, entenc que aquesta càtedra s'implementa com una nova assignatura que s'impartirà a l'ESEIAT i que, evidentment, tindrà aquesta mirada que tu ara apuntaves. Per tant, nova assignatura, aquesta càtedra. Els estudiants tindran l'opció, si volen, tres matèries.
Hidroeconomia, governança i hidràulica operativa.
Uau. Déu-n'hi-do,
Les tres, sí.
És un tot, eh?
Tot càtedra d'aigua, dit càtedra d'aigua.
I, per tant, com dèiem, també ja per anar acabant, hi haurà un benefici directe per les llars, no? Perquè hi haurà aquesta entesa, hi haurà aquesta bona gestió, hi haurà aquest bon saber fer i, per tant, el repercutirà segur i directament amb l'usuari, amb el ciutadà, no?
Mira, Mariona, una gestió torpe de qualsevol cosa redunda negativament en el que rep el servei. Una gestió intel·ligent de les coses fa que el servei millori, indubtablement. Millori en qualitat, en cost, en eficiència. Mm-hmm. Per tant, com deia, és el camí que intentem dur a terme des d'una empresa pública, anar a per l'excel·lència, de veritat. Perquè l'excel·lència no és perquè nosaltres diguin que guapos que somos. L'excel·lència és perquè els ciutadans diguin tinc un servei del qual estic orgullós.
I conduït pels millors professionals, exacte, que són els que saben configurar-lo i veure en cada moment què és el que es necessita i com fer-ho. Quan es començarà aquesta càtedra a impartir? Més o menys, no sé, perquè ara ja està signat el conveni, per tant, entenc que relativament aviat, no?
Doncs ja estem en marxa, estem, òbviament, preparant els programes acadèmics.
Clar, això és una feinada.
Muntant, sí, una feinada amb els professors. I, bueno, el que sí que puc avançar ja és que una de les primeres activitats de la càtedra serà la conferència que oferirà l'11 de març a les 5 de la tarda.
Per tant, d'aquí una setmana, el dimarts vinent, eh?
Exacte. Un enginyer de camins que es diu Mario Aymeric, que és membre espanyol del Comitè Científic Internacional de l'Aigua.
Wow.
I que té una àmplia experiència docent universitària. Ha estat molt de temps en el Banc Europeu d'Inversions i ens parlarà sobre una cosa que és, i té ser, vol ser sexy la paraula, no? La bancabilitat. Què significa la bancabilitat? Algú pot pensar, bancos...
Ja, ens anem cap a la part, potser no tant.
Los señores malos... Sí. No, los bancos aporten finançament a les activitats de la societat, i en aquest cas la bancabilitat vol dir, si tu prepares un projecte, i és el que ens parlarà Mario, si tu prepares un projecte de forma que un banc fos capaç de finançar-lo, vol dir que l'has pensat molt bé. Després ja veurem com es paga, qui ho... Però, des de luego, si passes per el filtre, d'aquests filtres que fica un banc que és molt exigent en quant a que sigui eficient, que funcioni, que aguanti, Si fas tot això, segur que el projecte està molt més ben fet que si penses que l'aigua, o que, perdona, que els diners cauran del cel com l'aigua, no?
Clar, clar. Bueno, i això que l'aigua últimament no cau del cel, eh? Sí, sí, exactament.
Cal ordenar-lo, cal deixar-lo molt ben preparat, que els riscos estiguin ben coberts, que els terminis siguin ben pensats, que es tinguis totes les coses que has de tenir en compte des del procés de licitació, el tema de la velocitat en la qual s'implementen les solucions, les possibles alteracions que pugui haver. Aquesta anàlisi de riscos en la definició d'un projecte, com pot ser el projecte d'expansió i millora del servei d'aigua en qualsevol ciutat i per ser Terrassa també, pues ha de passar per un estricte anàlisi financer, econòmic-financer, per garantir que estem fent el millor que podem fer.
Doncs dimarts vinent a les 5 de la tarda l'enginyer Mario Aymerich serà l'encarregat també aquest tret de sortida ja pel que fa pròpiament de presentació, entre d'altres coses, de l'activitat que forma part d'aquesta càtedra. Una bona notícia per Terrassa, com dèiem, i avui també l'hem volgut explicar. Per acabar, res, un parell de minuts, l'aigua s'acaba, tanca l'aixeta, encara continuem amb aquest lema. Després parlarem nosaltres amb el nostre meteoròleg. Ha plogut gens o poc i malament aquest hivern. No sé com serà la primavera, però hem de continuar fent els 10. No, suposo, Jordi,
sí,
hem de continuar sent curosos amb l'aigua.
Tot i que, bueno, ara, a més, inclús avui sortia a la premsa que les previsions de primavera sembla ser, estan anunciant-la com una primavera plujosa, que, doncs, clar, és una mica el que estem esperant,
sí, sí,
amb candeletes, a veure què passa. Mentrestant la situació no es normalitzi o es vagi normalitzant, difícil, però que ho ha d'anar fent, jo crec que hem de seguir una mica amb el canvi d'hàbits.
Sí, sí.
El canvi d'hàbits, que amb sequera o sense sequera és necessari, amb les climatologies futures preveuen, tot apunta que hi haurà una escassetat d'aigua més enllà o molt al revés d'una abundància, i per tant hem de seguir potenciant aquest canvi d'hàbits. Anem al tanto, perquè a vegades plou un dia i ens pensem que tot això s'ha acabat i no. El que tu comentaves, no plou de moment bé on t'hauria de ploure, esperem que la primavera, aquesta plujosa que ens ha d'arribar, ens ho mig solucioni, però de moment ho estem veient constantment, Múrcia, València, aquests dies, clar, cauen uns aiguats molt a la vora de la costa, aquesta aigua només fa que pràcticament mal, no va més enllà d'enlloc, ha de ploure les capçaleres, sembla, les capçaleres dels rius per omplir els embassaments, i esperem una mica aquesta primavera que ens veiem candeletes,
ara
però mentrestant recordem que el canvi d'hàbits té dos moments, és a dir, puntualment per una època de sequera que tenim, però que hem d'aprendre a respectar molt més el producte aigua, clar, perquè no té pintes de solucionar-se. Per tant, no llançar, estalviar i ser responsables.
Doncs aquest trident ens l'hem de tatuar gairebé, de moment, fins que no hi hagin més bones notícies. Ramon Vázquez, Jordi Tordamer, gràcies a tots dos. Enhorabona per aquesta fita també, és important per la ciutat. I res, ens veiem en el proper programa.
Gràcies.
Perfecte, gràcies.
Vinga, fem una pausa i tornem. Fins ara.
El submarí, de 10 a 12 del matí.